Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast. La Federació Catalana DOP IGP us ofereix la Fonda de Catalunya Ràdio amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Marc, molt bon dia.
Bon dia.
Tu ets un pastor que toca l'acordió o un acordionista que fa de pastor?
Doncs és una bona pregunta. Jo diria que més aviat sóc un pastor que toca l'acordió, però és allò que diuen que home de molts oficis al final vas a mitges, eh?
Tu ets a Riudaura, ben ple de la Garrotxa.
Sí. Riudaura, bueno, Garrotxa, antigament Riudaura era Ripollès, de fet. Riudaura és a l'extrem de la Garrotxa tocant cap a Ripoll.
Si poguéssim parlar de tu, veuríem que ets un noi que des de ben jove ja volia ser pastor.
Sí. Des de petit és una cosa que sempre havia tingut al cap. El que passa és que, bueno, en el meu cas era complicat perquè no tenia terres i no tenia gaire com fer-ho, però sí, des de ben petit acompanyava els pastors del poble i sempre havia tingut present que volia fer això.
Quantes cabres tens ara?
Ara en tinc 50. I al revés del que semblaria, la idea seria intentar tenir-ne cada vegada menys, tenir un ramat més petit, però poder fer la mateixa producció.
50 cabres, un ramat petitó, però a un territori que és esplèndid, sobretot per poder fer de pastor, com dius, perquè hi ha una cosa que és important, que també és tenir a vegades terres de pastura per poder anar a pasturar, i una cosa molt important que també últimament, els últims anys s'està parlant molt, és la gran tasca que feu, diguem-ne, per netejar boscos.
Clar, ara deies terres de pastura i jo per dins pensava, tampoc n'hi ha tantes, perquè les terres bones al final són camps de conreu, però sí que tenim la sort de tenir disponibles molts boscos i al final els propietaris de boscos estan encantats de la vida perquè amb el ramat de cabres doncs, els hi neteges i els hi mantens tot el sota arreglat i cuidat i clar, és un benefici mutu al final.
D'aquests formatges que tens aquí al damunt de la taula, si n'haguessis de triar només un, quin seria?
Doncs jo si n'hagués de triar un, triaria el més senzill, entre cometes, que és el que he fet tota la vida des del primer cop, que és un formatge madurat inspirat una mica en l'Idiazabal, perquè vaig aprendre a fer formatge al País Basc i llavors vaig portar cap aquí la recepta d'allà, però adaptada una mica a la realitat i a la llet de cabra. I en aquest cas tinc aquest formatge amb una maduració llarga. És una maduració de pràcticament un any. I llavors és, per mi és molt bo perquè és molt intens i té uns aromes molt rodons.
Veig que a part de tocar l'acordió i de fer formatges, també tens un altre ofici, que és el de gravar fusta.
Sí, bueno, això és un ofici de pastors molt típic, que en les estones mortes que s'avorrien els pastors mentre vigilaven el bestiar, feien collars de fusta, feien culleres, musicaven coses, i jo no havia après amb els pastors del poble, i llavors de gran, quan vaig anar al País Basc a fer formatge, em van ensenyar també a fer talla una mica més professional, diguem-ne. I és una cosa que sempre he intentat anar mantenint, i vincular una mica a la meva feina, no? Per exemple, ara molts gravats que faig taules per tallar formatges.
Fem una cosa, vinc un dia a casa teva i entre formatges i acordeó fem unes quantes corrandes.
I tant, com vulguis, estàs convidat.
Molt bon dia i benvinguts a la Fonda de Catalunya Ràdio.
Benvinguts a la Fonda, amb Pep Noguer.
Vinga, va, vermuts per tot.
Un lloc on hi cap tothom.
La vida és molt més gran si la visc al teu costat, no hi ha res que em faci mal.
I després d'aquesta entradeta seguim el pica-pica anant a la Guia Virgínies amb un restaurant molt deliri. Seguirem amb una ruta cap a Crefa, amb Camins al Nord, una formatgeria de la zona de Sant Sadurní d'Anoia. I després volem saber quina és la millor manera que es menja un bon plat de pernil un senyor que en sap molt de pa, l'Alfredo Verdegay. I després farem una ruta ben ufanosa cap a Osona. Atenció, atenció, perquè anirem a veure una gent que fa i cultiva herbes aromàtiques, després un que fa botifarres molt i molt bones i acabarem amb un restaurant de Taradell. Què? Us agrada o no? Vinga, va, comencem!
La Fonda, amb Pep Noguer.
Torrons i xocolates Virgínies, des del 1932, et porten gustos i emocions d'alta cuina, patrocina aquest espai.
I amb aquesta sintonia, que és la sintonia de la nostra guia Virgínies de la gastronomia, tenim aquí l'Òscar Gómez del blog de cuina.net i també a Twitter el trobareu per a de cuina. Això és un no parar, aquest home que escriu a tots els llocs, tu, que si el Catamayor, que si també a l'Ole i Mantel. Òscar, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia, Pep.
Ja tens temps, tu, per escriure a tots els llocs?
Faig veure que sí i aleshores vaig tirant.
Clar, avui cap on anem?
I avui anem al restaurant de l'Iri, a Barcelona, que és el restaurant del cuiner David Morera, un cuiner jove, que proposa una cuina de platillos per compartir. És una cuina molt original, molt fresca, amb propostes imaginatives. Però no estem parlant d'aquest cliché de la cuina creativa, estem parlant de platillos amb imaginació, però basats en receptes de tradició que tots reconeixerem.
Clar, és que el nom ja et fa pensar una miqueta, eh?
Sí, el nom de Deliri, a mi personalment m'agrada molt. Quasi deixa't endur per aquesta rauxa del nom i que et convidi una mica a deixar-te també endur a tu quan tastes els seus plats.
Què hi menjarem aquí?
Doncs mira, una terrina de cabrit amb albergínia cremada, que és a part que està boníssima, que té el gust del cabrit, la presentació és molt divertida perquè és una terrina rodona i com que està daurada per dalt i la salsa amb una salsa molt fosca, sembla un flam. Visualment sembla un flan i al voltant li posen aquesta crema d'albergínia i també uns trossets de figa i aleshores realment sembla unes postres de, no diré un pijama, però gairebé, el que passa que és de cabrit i és fantàstic, una potència bestial de sabors.
Quines ganes de tastar aquest plat de cabrit. A veure, què més?
Mira, un escabeig de bonítol, que és doncs, el nostre escabeig, que també hem de reivindicar. En aquest cas, la presentació és molt delicada perquè està tallat una mica com els tiraditos, que són aquesta, o carpaccio, i aleshores ho combina amb raves i amb altres elements vegetals, amb les pastanagues ratllades de l'escabeig, i visualment és com un rosetó de catedral gòtica, així al plat, i després, quan te'l menges, té els gustos de l'escabeig, i és molt maco, perquè té el contrast d'aquesta modernitat en la presentació i la tradició absoluta amb els gustos.
Clar, i a més el bonítol, que és un túnit d'aquests més petitons, que no per ser, diguem-ne, més petitó i ser, diguem-ne, una carn una miqueta més tubeta que la tonyina, no és gustós, i ho és molt de gustós, el bonítol.
I tant, és que, de fet, bueno, això jo va definir el decàleg del Ferran Adrià, que deia que tots els productes tenen el mateix valor gastronòmic que no econòmic.
Què més hi tenim per aquí?
Mira, un arròs de gamba amb còdium, que és doncs, un arròs de gamba amb tota la potència d'arròs de gamba. Ja saps que tendeixo bastant a parar dels arrossos de gamba. I...
És que ets arròs gambero, tu, eh?
Haig de reconèixer que sí, reconec que sí. Llavors, en aquest cas m'agrada molt perquè l'arròs és molt, molt cremós, gens greixós. No és com els risotos, que tenen aquest punt greixós, que és com ha de ser, és així. En aquest cas és melós, no, gens de greix. I alhora el còdium, que és aquest element vegetal crocant, amb gustos i li dona un contrapunt molt divertit i els trossos de la cos de la gamba per sobre també li donen aquesta part més tendra i la veritat és un plat bestial.
I també fan unes patates bastant curioses, no?
Sí, les patates que piquen, li diuen patates puteres. El nom ve per això, perquè són picants. Aleshores són tallades molt toscament, no són ni quadrades ni allargades, estan com escapçades, molt ben fregides, i llavors té la salsa de tipus aioli, que a mi em va semblar que portava safrà, i una salsa vermella que a mi em recorda el romesco, i aleshores és un plat sensacional. Unes patates boníssimes.
Puteres, com dius tu, no? Escolta, i de postres, què posaríem aquí?
Mira, unes postres que és pinya, coco i cítrics, és com un guisat, però dolç. Realment la pinya la tallen carpaccio, la cou, i aleshores te la menges amb la sopeta de coco, està molt bona, i un pastís de formatge clàssic de tota la vida, que a més està molt en tendència. En aquest cas no és d'aquests que té el cor tendre, és una mica més consistent i està molt bo.
Doncs entra a la nostra guia Virgínies de la Fonda, al restaurant de l'Iri, del carrer Còrsega 242. Moltíssimes gràcies, Òscar.
A vosaltres, una abraçada.
Que per què ens agraden tant els torrons i xocolates, Virgínies? Perquè són fruit de la més exigent qualitat, un brillant equilibri entre tradició i innovació, perquè et submergeixen dins d'un món de noves sensacions. Perquè sempre que compartim torrons i xocolates Virgínies, gaudim d'un petit plaer de la vida. I perquè fan que ressoni dins nostra una sinfonia d'emocions d'alta cuina. Que per què som incondicionals de Virgínies? Doncs perquè Virgínies és sabor i emoció.
La Fonda de Catalunya Ràdio, amb Pep Noguer. A CREFA, l'Associació Catalana de Ramaders i Elaboradors de Formatge Artesà, us ofereix aquest espai.
Sí, 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 sí. Ens agrada el formatge, per això ens agrada posar-lo al damunt d'una taula ben parada, allà, al mig del pica-pica. Que us agrada més al principi? Doncs posem-lo al principi. Tallar primer, d'això ja en parlarem, eh? Depèn de quin tipus del formatge. I és que avui la ruta anem a parar a Sant Sadurní d'Anoia. Mar, molt bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
A veure, a mi m'has d'explicar què hi fa la Mar amb una formatgeria, podríem dir, urbana, al mig de Sant Sadurní d'Anoia fent formatges.
Bueno, doncs, mira, la Mar és una família ja ramadera, tot i que la família està al Pirineu. Llavors, jo visc aquí al Penedès i, mira, acompanyant la meva filla amb el seu treball de recerca, doncs vaig veure que, pues, que aquest món m'apassionava, no? I que, a més, tenia relació amb la meva professió. I, mira, em vaig engrescar i vaig continuar, em vaig formar i vaig estar a diferents formatgeries i, al final, doncs vaig muntar el meu obrador aquí a Sant Sadurní.
Ah, perquè tu no eres formatgera, tu ets biòloga, no?
Sí, exacte, sí, sí. Jo vaig fer biologia i, bueno, doncs, treballava fent recerca. Llavors, durant un temps, vaig estar amb altres temes, també relacionats amb biologia, però, bueno, mira, al final, doncs, això per mi era com una extensió, no?, de tot el que havia estat estudiant i, bueno, doncs, aquest món és molt apassionant.
I quins formatges feu aquí, Camins del Nord?
Bueno, aquí... jo faig formatges de llet d'ovella i llet de vaca. Llavors, són formatges de llet crua i la matèria primera l'agafo d'aquí, del territori, d'aquí del Penedès. Aleshores, són formatges de diferents tipologies, tant de collades enzimàtiques com làctiques. I, bueno, bàsicament... I tantes toves, també.
A veure, ja, d'enzimàtic, què hi tenim aquí? Què podem tastar? A veure...
Bueno, d'enzimàtiques faig dos formatges, un al batall i l'altre al truc. El truc és un formatge de llet d'ovella i el batall és un formatge de llet de vaca i són unes pastes, madurades, perquè tots tenen
com un serrat, no?
Sí, més o menys, sí, exacte. Sí.
Uh-huh. Sí, I de làctica?
La làctica, doncs mira, faig dues làctiques, que són el gotim blanc i la lloseta, són fets amb llet de vaca. I bueno, doncs madurats van un fons blanc i bueno, i són com els... Bueno, com els que relaciono més o vinculo més aquí amb el territori d'aquí, amb el Penedès.
I has dit que també fas alguna pasta tova, oi?
Sí, també una pasta tova també amb llet de vaca. Quasi tots són amb llet de vaca, perquè aprofito doncs, la matèria primera d'aquí del Penedès. I, bueno, i a part, pues, la llet d'ovella, perquè és una llet que a mi m'agrada molt i que també doncs, la vinculo una mica també amb el Pirineu, no? Que d'aquí el nom també, no? Camins del Nord. És com vincular dos
territoris, el record,
no?
Eh?
Sí, el dels meus orígens i el de la terra on visc ara, no? I, bueno, doncs d'aquí ve també el nom de la formatgeria.
Clar, jo ara estava pensant una mica en tots aquests formatges que tens i jo penso, aquí em falta un de pell d'allò de crosta rentada amb, no sé, amb un escumós o amb un mar de cava, no?
Sí, el que passa que sí, ho tinc en ment, de fer-lo, però clar, aquí ara fa pocs mesos que he començat a elaborar en aquest l'obrador d'aquí, de Sant Sadurní, i, bueno, doncs l'haig d'acabar de posar a punt. Haig de trobar encara el punt del formatge, però sí. Evidentment, suposo que és el que molta gent espera, també, no? Ja que estàs aquí a Sant Sadurní, doncs un formatge rentat amb cava o mar de cava, doncs sí, seria el seu.
Clar, fer una mica encara més territori, no? Que la gent...
Exacte.
De fet, és això que diem, a les festes sempre volem posar al damunt de la taula coses, diguem-ne, que ja siguin per elles soles un regal, no?, i que la gent que tenim de convidats o quan tenim convidats a algun lloc, portar alguna cosa, dius, això no ho has pogut comprar encara, no? Perquè, clar, jo no sé, per exemple, Mar, si tu haguessis de triar el teu formatge preferit, de tots els que fas, quin posaries al damunt de la taula? No sé si tens algun preferit.
Doncs mira, sí, en tinc un de preferit perquè és un formatge que, de fet, ja està pensat per vincular-ho aquí, no? Perquè com perquè surti l'essència, no?, del Penedès, que per mi és el gotim blanc, perquè ja el nom mateix ja et porta aquí, al Penedès. Un gotim és un raïm petit, no? I aquest formatge és un formatge petitó, rodó, de pell florida blanca, i ja està pensat com perquè tingui, doncs, això, com unes propietats així, una organolèptica que maridin bé, no?, amb caves, o després quan... Perquè aquest formatge és molt versàtil, no? Quan és jove, doncs, marida molt bé amb caves així més joves, o vi blancs, que no... joves també, de l'anyada, i llavors quan va evolucionant, doncs també marida molt bé amb caves més reserva, no?, o inclús algun vi, doncs, així, algun vi negre, o... Mm. I llavors, doncs, és com... No sé, aquest és el, potser el formatge que jo, ara com ara, triaria com a preferit, per dir-ho d'alguna manera.
Doncs hi posarem aquest gotim, que ja porta el nom del raïm, ja porta el nom del vi, al damunt de la taula. Mar, moltíssimes gràcies, i no passaran gaires dies que vinguem a veure allò en persona, per veure aquesta formatgeria tan fantàstica.
Molt bé, moltes gràcies. Doncs aquí us espero, estaré encantada de rebre-us i ensenyar-vos a la formatgeria, i tant que sí.
Adéu-siau.
Molt bé, moltes gràcies, Eva. Adéu-siau.
Matons, recuits, garrotxes, serrats, tupins, iogurts, llet fresca i tants d'altres formatges i productes lactis elaborats artesanalment a casa nostra. Des del 1982, que Crefa agrupa l'artesania formatgera catalana perquè la gaudiu a casa vostra. Som ramaders, som formatgers. Visiteu-nos a crefa.cat.
Amb el suport del Segell d'Artesania Alimentària de la Generalitat de Catalunya. La Fonda.
El pernil artesà de Can Mateu us ofereix aquest espai.
I avui volem saber quina és la millor manera que es menja un bon plat de pernil, l'Alfredo Verdegay, que és el secretari de la IGP del Pa de Pagès Català. Alfredo, bon dia.
Bon dia, Pep. Pues és indubtable que primer has de tenir un bon pernil, però també crec que és bàsic tenir un bon pa, un bon tomàquet i un oli de qualsevol de les 10 pes que tenim aquí a Catalunya.
Què té el pa de la IGP, el Pa de Pagès Català, que tingui aquestes característiques tan gustoses?
Bueno, bàsicament no hi ha cap secret. Són uns pans que estan en un temps de fermentació llargs, que això dona uns sabors, unes olors molt peculiars, i després la cocció en un forn de solera adequat.
I tu a casa cuines amb pernil o no?
Sí, clar que cuino.
Què fas? A veure.
Amb pernil? Bueno, jo, si no me lo menjo amb el pa, i amb tomàquet i oli, ho faig en amanides. Tallo pernil en petits taquitos, diguéssim, i normalment ho faig en amanides, molta amanida de verdures, que és el que mengen a casa, i per donar-li una mica de proteïna, que diem, el bàsic a casa és o pernil o tonyina.
I què hi poses a la copa? Amb què l'acompanyes?
Bueno, jo sóc de Barcelona i normalment pues, algú vi pròxim a nosaltres, com els d'Alella, també alguns dels Penedès, i també reconec que de vegades a casa bevem amb rueda.
Moltíssimes gràcies, Alfredo.
Gràcies a tu, Pep.
La Fonda.
A la Garrotxa elaborem el pernil curat de Can Mateu, l'autèntic pernil de pagès.
El pernil de Can Mateu està elaborat amb porc seleccionat 100% d'Uroc, d'origen català.
El pernil de Can Mateu és artesà, salat a mà peça a peça i assecat sense pressa ni corrents d'aire, com es feia el rebost de les masies de pagès.
El pernil de Can Mateu, per gaudir-lo en qualsevol moment.
Tinc ganes d'anar cap a Osona, perquè a Osona hi ha una excel·lent cuina i també hi ha uns productes fantàstics. que fan doncs, de que, mira, ara que arriba a les festes de Nadal, doncs un es pugui proveir amb un bon cistell. I he quedat amb qui podia ser la millor deixeble que ens pugui explicar les terres osonenques. Doncs la Núria Mai. Núria, molt bon dia.
Bon dia, Pep, com estàs?
Bueno, ja veig que tens una mica de fred, eh? Clar, tu això de cancel·lar del cos no en tens gaire.
Aquí la plana ha arribat al fred i ja va bé que hagi arribat al fred.
Escolta, vull fer ruta. No sé si tens alguna recomanació, perquè, clar, és que aquí, miris on miris, hi ha bons productes.
Tenim molts bons productes a Osona, tenim bons cuiners, bons productors, bones pastisseries, tenim de tot aquí, Pep.
I va arribar un moment que vau dir, saps què? Fem un concurs i li diem fet a Osona i fem un cistell fantàstic?
Exactament. Vam decidir que d'alguna manera havíem de trobar uns productes que ens representessin, tot i que n'hi hagin molts i de molt bons, i es va organitzar un concurs, alguns productors es van inscriure, vam seleccionar un jurat expert que el que va fer va ser tastar diferents productes de diferents categories de producte, en van seleccionar dos de cada una de les categories, i aquests dos, que eren els finalistes, van entrar en una votació popular, i així també donàvem a conèixer una mica tota la iniciativa, i d'aquesta votació popular en va sortir un de cada una de les categories de producte.
Ah, i a més hi ha una cosa, tenim una cosa fantàstica, a part, diguem-ne, dels productes, que són el col·lectiu d'Osona Cuina, amb uns restaurants que cuinen la cuina del territori.
Tenim Osona Cuina a casa nostra, tenim uns restaurants fantàstics i jo et proposo una ruta. De fet, d'Osona Cuina n'hi ha moltíssims, però no sé, potser podries començar l'Horta, no?, en Jordi Coromina, que té l'Horta Tavertet i el Timus a Manlleu, és un cuiner excel·lent, molt vegetal, que et proposarà uns maridatges fantàstics, una cuina sublim. Pots baixar fins a Vic trobaràs el restaurant de Bici, que és un restaurant basat en producte, on l'Eric i en Xevi també fan una cuina molt ben treballada, molt pura, molt bona. I te'n pots anar cap a una cuina més gamberra, que és la cuina de l'Uri i el seu equip, que estan al Bart, a Cal 1, no?, aquest edifici senyorial de tota la vida, on també us divertireu, no?, veient una cuina una mica diferent.
Ui, ja veig que això haurem de fer-ho per capítols, perquè entre un caldo d'herbes, una botifarra d'ou, un pa de set llavors, un formatge de cabra, un pa de pessic i una ratafia, jo això, en un dia, escolta, amb el meu cotxe no anem per tant. Què et sembla si fem tres capítols durant aquests dies de festa i anem descobrint Osona?
Em semblaria fantàstic, de fet, és genial totes les combinacions que puguis fer amb aquests productes, amb aquests cuiners, i tot el que puguis tastar, segur que et donaran ganes de tornar sovint a casa nostra.
Doncs va, marxem, ràpid. Gràcies, Núria.
Vinga, Pep, moltes gràcies, bon viatge.
I avui la ruta comença a Sant Pere de Torelló, concretament al Mas Vinyoles, un mas fantàstic, grandiós, que jo no sé, però el senyor Maps m'ha fet passar per una muntanya pelada, que jo no sé per què no hi ha cap arbre, aquesta muntanya. A veure si em trobo en Toni per aquí i m'ho explica una miqueta. A veure, mira, sí, ja el veig per aquí, que està recollint plantes, no sé què fa. Toni, què tal? Bones.
Hola, bon dia.
Escolta, és normal que el senyor Maps et faci passar per una muntanya pelada que no hi ha ni un arbre?
Doncs no gaire normal, és curiós, perquè normalment la gent fa una ruta cap a Torelló, després Sant Vicenç, Sant Pere i arriba aquí, és curiós.
I per què no hi ha cap arbre aquesta muntanya?
Perquè és marga, és un tipus de roca que el que fa que no pugui penetrar les arrels de les plantes grosses i, per tant, només hi visquin plantes aromàtiques.
És ben curiós, això, de les plantes aromàtiques i de l'amarga. Mas Vinyoles, aquí hi teniu, podríem dir, la seu de les herbes aromàtiques de Sant Bucus. Què és Sant Bucus, Toni?
Sant Bucus és el nom científic del saúc, Sant Bucus Negre. I també és una gran empresa, una cooperativa de treball, que alhora som empresa d'inserció laboral.
I això no va començar fa 4 dies?
No, mira, el 2022 hem celebrat 10 anys.
Déu-n'hi-do, 10 anys ja... En 10 anys es poden dir i es poden fer moltes coses, eh?
Sí, n'hem fet moltes, però moltes. De bones i de molt bones.
Ara anava a dir, perquè, a veure, les dolentes al final serveixen per aprendre.
Exacte, aquestes no ja no ens en recordem. Només ens hem quedat amb aquelles que dir, va, endavant i seguim.
I com va començar això? Que va ser un grup d'amics o com va anar?
Jo m'hi vaig incorporar més tard, però sí, realment van ser un grup d'il·luminats, que en dic jo, que van decidir o van tenien ganes de fer posar la petjada agrícola social en una comarca d'Osona que potser hi ha molt porc, per dir-ho molt ràpidament, i no és pas dolent, eh? Però hi faltava un altre vessant.
I quanta gent sou?
Mira, ara som 4 socis de la cooperativa i uns 15 treballadors, que són la majoria d'inserció laboral. Què vol dir? Que derivats normalment de serveis socials, nosaltres els tenim uns 3 anys i els hi ensenyem a treballar, per dir-ho molt ràpidament.
I què feu vosaltres, bàsicament?
Vale. Jo me'n cuido del més bonic, la part agrària, però també fem cuina, tenim un restaurant a Manlleu, al Mercat Municipal, on es fa cuina de mercat, cuines de col·lectivitat, residències, escoles, centres de menors, en aquest cas, sí, i càterings.
Tenidó, la cuina, molt bé. Però clar, i tot això amb l'hort, home, és una cosa totalment diferent, podríem dir, no?
Sí, bé, a la part agrària en el seu moment vam començar amb horta i ara potser en fem molt poca just per alguna cosa del restaurant, però ens dediquem sobretot a la planta aromàtica medicinal.
Planta aromàtica medicinal. A veure, explica'm això, perquè tot això de quan barreges la gastronomia i la salut, hi posem el terme municipal, el terme medicinal, anava a dir municipal, el terme medicinal, això com s'entén?
Com s'entén? És difícil, eh? La nostra cultura ens diu que sempre quan tenim un refredat a la muntanya de Marga hi trobarem alguna cosa. Per exemple, la farigola aquí, en el nostre terreny. I també diu que la podem prendre amb una tassa, amb una infusió o amb una sopa de farigola. I aquí és on es mescla, per mi. Allò que hem anat veient durant els anys, el temps, portat a la cuina, que és la bàsic perquè tot funcioni.
De fet, la saviesa popular i la saviesa de pares a fills o d'avis a nets, no?, que s'ha fet sempre.
Exacte, i és això. I el que fem aquí és allò que feien abans, en plan casolà, doncs intentar-ho professionalitzar una mica.
I què hi teniu a l'hort? Què hi cultiveu?
Mira, unes 40 espècies de plantes, sobretot totes destinades a les infusions. Allò que entenem, que l'aigua bullent, l'herba i els 5 minuts d'espera, la majoria. I alguna planta en fresc, com alfàbregues, julivers, coriandres, perquè n'hi ha a parar així al restaurant per fer les seves salses.
Clar, una cosa és, per això, aquestes herbes aromàtiques que tu dius, va, farem una infusió al matí, a la tarda, l'altra és, ja els posem a la cuina. Aquí sí que, per exemple, plantes com la farigola, com el romaní, tenim molta cultura, però n'hi ha moltes altres que molts cuiners i cuineres no les coneixem i no les utilitzaríem si vosaltres, els que en sabeu de veritat, els mags de les herbes, ens ho expliquéssiu, això, no? Què hi ha en aquests sobres que tens aquí? A veure, hi ha.
Hi ha el de sempre, la infusió, la reina, la farigola. Dius, ostres, tothom en pot trobar-ne. Sí, però nosaltres la deixem perfecta per fer una infusió i que no hi trobis cap mena d'obstacle, com, per exemple, el branquilló. Això, i després unes barreges que són plantes autòctones mediterrànies i altres plantes que hem incorporat, que s'adapten bé a la producció aquí a Sant Pere Torelló i que, per tant, en podem fer unes bones barreges i, sobretot, atractives i exòtiques, que és el que busca, representa el mercat.
A veure, va, fem una llista. Què hi tenim, això?
Mira, estèvia.
Aquesta és molt dolça, eh?
Ah, exacte, és molt dolça. Aquesta dona un punt diferent. La farigola, que ja us l'he dit, el romaní, la menta, la perilla, la flor elèctrica, Maria Lluïsa... Vaig repassar.
Déu-n'hi-do, n'hi ha moltes, eh?
I en aquest
brou silvestre, sí. Què heu posat aquí? Perquè ara te n'haig d'agafar un paquetet, perquè me n'aniré a buscar unes bones botifarres d'ou i després veurem cap a on vaig d'Osona per trobar un bon cuiner que m'ho sàpiga cuinar, això.
Jo el sé, on has d'anar. Sí? Si vols un bon cuiner, has d'anar a Tavertet.
A l'Horta, a Sant Jordi.
Exacte, aquí jo crec que és dels bons.
Mira, hi anirem.
Bueno, Si no anessis, també al restaurant de Sant Bucus, del Mercat Municipal, amb l'Obert.
Ah, mira, la llet tira cap a casa.
Són molt amics i, per tant, gairebé tots dos són bons.
Molt bé, doncs, què hi tenim amb aquest brou silvestre?
Aquí hi tenim àpid silvestre, conegut oficialment com a leviscums. És una planta que neix silvestre aquí en aquesta zona i nosaltres l'hem portat als camps i ara en fem producció en quantitat grossa.
O sigui, l'heu domesticat?
Sí, tot i que hi ha molta gent que l'ha domesticat perquè se'n fan moltes espècies.
Molt bé, tenim l'àpid. Què més tenim, va?
Cibulet.
Sí, el porradell, també, no?
Exacte. Això tal qual, que és molt fresc, es fa servir molt, doncs nosaltres ens hem agosarat fer el sec per donar-hi el punt d'all o ceba i tot, si ens imaginem, dintre aquest caldo, aquesta infusió.
Aquest, l'Oleum Choperum, es diu alguna cosa així, no? Alguna cosa així.
Sí, exacte, és això mateix.
I què, hi tenim alguna cosa més?
Perilla, que aquesta ja no és d'aquí. Aquesta és una planta importada, però que s'adapta molt bé. Aquí els japonesos la fan servir molt per macerar peixos. Té algun poder medicinal que diuen que va molt bé, però que jo, com que sóc pagès, no m'hi entenc, però sí que pot funcionar. I sobretot aquí el que ens dona és una mica de color i espessor. Queda com més espessa.
Escolta, i Toni, i això com ho assequeu? Com ho feu?
Amb un assecador solar.
Què dius ara?
Sí, vam adaptar una antiga cort de la casa d'aquí de Mas Vinyoles, on al sostre hi ha uns panells de càmera aïllants i una teulada transparent on el sol, amb aquestes dues capes, escalfa l'aire que passa i nosaltres amb uns ventiladors els absorbim cap a dintre. I a l'estiu tenim limitat a 40 graus l'assecador, però podria arribar a 50 i 60, si volguéssim.
Clar, suposo que és molt important la temperatura de l'assecat també per, diguem-ne, les pròpies herbes que utilitzeu perquè s'assequin bé i aguantin, diguem-ne, conservin el color d'una herba assecada, però sobretot també el gust i l'aroma.
Aquí és la clau, el gust i l'aroma. Nosaltres, allò que sempre diem quan anem a vendre'ns, que les nostres herbes no són viatjades. Del camp a l'assecador passen 10 minuts, perquè a més a sobre de collir a mà, collim en petits cabassos, i per tant que de seguida el tenim ple i el portem a assecar, perquè aquí prioritzem color, però sobretot el gust, que és el que farà que la infusió sigui bona, i l'aroma, que ja sempre hi va lligada.
Doncs mira, faig una cosa, m'emporto un parell de sacs aquests, aniré ara cap a Torelló a buscar una mica de botifarra i després, ja que m'ho has dit, a Taradell, de Torelló a Taradell. Moltes gràcies, Toni, i escolta, aneu fent això. Ara estem a l'hivern, clar, ara suposo que hi ha menys hores de sol, per tant...
Però ara no collim a l'hivern, que és la gràcia d'aquest assecador. Com que ara la majoria de plantes estan hivernant o han parat, nosaltres fins al mes de març, que no tornem a l'activitat, l'assecador queda parat i no passa res.
Doncs vinga, vaig a buscar un bon sac d'aquestes plantes aromàtiques. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, Pep, per l'atenció.
I del nord de Manlleu ens anem cap a Taradell, al carrer Sant Sebastià, número 28, si no recordo malament, si veig, ja veig la porta aquí, que s'obre... Perquè aquí vinc a buscar-hi en Xavi i l'Anna, a veure si estan per aquí. Sí, mira. Anna, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Escolta, quan va començar tot això de Can Codina aquí a Taradell, fent budits?
Pues mira, això va començar, que és una empresa familiar, van començar primer els nostres pares.
Un plat, que són tres, i és nostre.
I juntament amb nosaltres, Clia. I han passat, doncs, ara ja uns 30 anys... I som jo i en Xevi, que és els que portem la botiga, conjuntament amb també hi ha la meva germana i tots els treballadors que hi tenim.
O sigui, els pares ho engeguen i els tres germans va i s'hi queden.
Això mateix, sí, així es va anar. Vam anar els ajudant una cosa i l'altra i ens hem anat posant tots junts i sí, ha estat així.
I com és treballar amb els germans? Perquè clar, els germans els tens a la feina i a casa també, no?
No, de moment la veritat és que ens portem molt bé. Vull dir, un es cuida més d'una cosa, l'altre està ficat més a la botiga, l'altre a la vora, i d'aquesta manera doncs ho compaginem molt bé.
Mira, ja veig que hi ha en Xavi per aquí. Xavi, què tal?
Hola, bona tarda.
Qui mana més aquesta casa?
Bueno, El pare.
Encara, no? Però deu fer allò de ja, a veure si ho fan bé.
El pare està retirat, però ve aquí a fer l'ullada, aviam si ho fem bé, i està molt content de tots, que estiguem tan benvinguts.
Home, amb una d'aquestes coses, Anna i Xavi, tan tradicionals, a més amb el tema dels embotits, jo suposo que sempre hi ha allò que uns, diguem-ne, quan ho fan ells, volen canviar alguna cosa o volen variar, però, clar, hi ha una cosa que és la tradició, que allò que sempre s'ha fet, no? I aquest traspàs generacional, diguem-ne, de la tradició, com ha anat això, Anna?
Bé, l'únic que sí que és veritat, que portes una manera de fer, llavors vols canviar algunes coses, i ja les intentem d'anar canviant, però sempre hi ha aquella línia de dir, bueno, ho fem bé així, hauríem de fer així, o ho podem fer així, no?
Clar, perquè hi ha una cosa important aquí, que és la clientela, no? Taradella és un poble petitó, que sou, 6.000 i pico?
Sí, 6.200, o crec que ronda per allà els 6.000 i alguna cosa.
I vosaltres, diguem-ne, que sous uns afèrrims, diguem-ne, defensors de la tradició, però també, per una altra banda, sous d'aquells que quan hi ha el concurs de la millor botifarra d'ou, el concurs de la llangonissa, el concurs de la catalana que s'ha fet últimament, també hi sou. I això, per una banda, hi ha la tradició i després, per l'altra, també hi ha la innovació.
Sí, la botifarra d'ou, cada any que fem, hi ha la de singular, que és la de gustos. Cada any intentem innovar i fer coses diferents i una setmana abans, bueno, una setmana no, hasta un mes abans, comencem a fer proves de què ens presentarem, com la farem, i mira, per sort hem anat tenint mencions cada cop que ens hem anat presentant.
Estem aquí a la carnisseria, veig que també teniu poltrucs penjats i m'agrada molt que tingueu poltrucs penjats perquè moltes vegades a moltes carnisseries es veuen a dins la nevera, no es veuen penjats.
No, el poltruc així mig curat agrada molt, més que tendre, diria jo. S'aixuga la tripa i queda, bueno, queda molt bé. Aquí a la comarca d'Osona és tradició una mica així sec.
Una de les botifarres que volem parlar avui del fet a Osona és d'aquest cistell tan fantàstic que teniu, és de la botifarra d'ou, no? Una cosa que, per una banda, és, diguem-ne, molt tradicional d'una època determinada, però que crec que cada vegada més la soleu fer tot l'any, no?
Tot l'any. Tot l'any i bastanta. Molt més que de negre i de cuita. No sé, és una cosa que parles amb els de Girona i d'ou, poder la fan la dolça ells, eh? En canvi, aquí a la comarca, d'ou se'n fa tot l'any.
Escolta, i quin és el secret d'una bona botifarra d'ou?
No sé, una matèria prima molt important, això. Nosaltres matem porcs d'Uroc i la carn és molt més melosa i tendra, i ous de gallines felices, que siguin uns bons ous, i la cocció. La cocció també és una part important, que entri una temperatura i que surti a la temperatura que toca.
La tradició de l'elaboració de les botifarres sempre ha sigut coure el perol, però també aquesta innovació ara, diguem-ne, ja que tenim aquesta tecnologia tan fantàstica, a vegades del forn, no? Però vosaltres què sous? D'aguantar la tradició o d'anar cap a la innovació, en aquest cas?
No, en aquest cas nosaltres, ostres, amb la caldera ens va molt bé. Amb forn no ho he provat. No ho he provat, poder de cara d'uns anys haurem d'anar cap si la cosa va cap aquí. Però de moment seguim amb la tradició.
Home, hi ha una cosa molt important que és el brou, no? El brou bufat, que jo no sé això, si vosaltres ja esteu acostumats a tenir-lo o no, o hi ha gent que us en demana una mica de brou bufat, aquest greix que surt de coure les botifarres, a vegades per fer un sofregit. Això sí que s'ha perdut bastant, eh?
Sí, aquí no ens en demanen. Aquí hi ha inclús el treuen. Molta gent agafa el caldo i el treu de sobre. És greix.
Un greix, però clar, un greix que té gust, que dèiem. Escolteu, parlem de la tripa, perquè això és una d'aquelles coses molt interessants que moltes vegades, i precisament fa poquet amb companys vostres en parlàvem, de que hi ha molta gent, diguem-ne, que la tripa, que vosaltres la poseu, una tripa natural, i en canvi hi ha molta gent que té la costum de treure la tripa.
Bueno, és que està neta i un cop cuita no té gust. Hi ha gent que la treu perquè li fa la boca li segueix la tira o d'allò, però no es nota.
I en canvi l'altre dia parlàvem amb en Dolcet, un dels grans d'aquesta confraria del gras i el magre, i la tripa, diguem-ne, per exemple, d'una colana, que és més gruixuda, té col·làgen, no?, que també va bé.
Sí, però aquesta sí que si és molt grassosa, la tripa de la culara, aquest és d'aquí, a vegades té un punt de ranci o si no ha estat ben neta, aquesta se sol notar.
D'aquí es veu, doncs, quan uns carnissers, xarcuters, xarcuteres treballen bé, saben l'ofici com el sabeu vosaltres. Una cosa important, escolta'm, la quantitat d'ous, això, com va?
Nosaltres solem fer el 50% d'ous. O sigui, si fico 20 quilos de carn, faig 10 litres d'ou.
Déu-n'hi-do, eh? I pebre blanc o negre?
Blanc. Nosaltres sempre l'hem fet amb pebre blanc, potser perquè no es vegi tant el pic aquell i queda més dissimulat, però el gust hi és igual. I molt en el mateix moment, el pebre.
Clar, hi ha algun tipus de botifarres o localitzacions, per exemple, que tenen allò, la tradició d'un dia de fer aquella botifarra, per exemple, el cas de les Valdanes, a la zona del Delta de l'Ebre i per allà, que hi ha molts llocs, el dijous és el dia de la botifarra calenta, no? Vosaltres què en feu, cada dia de botifarres d'ou?
No, la botifarra d'ou la fem dos dies, l'hem fet avui i en tornarem a fer entre setmana. I la del Perol i la negra els volem fer el dimarts i sí que hi ha gent que sap que el dimarts la fem i s'ha acabat de fer i la ve a buscar perquè és calenta i és més bona, diuen.
I vosaltres què? Quina és la millor manera que us agrada menjar-vos la botifarra d'ou? O teniu algun secret d'algun veí o d'alguna veïna que la fa d'alguna manera, que se la menja d'una manera especial?
Normalment se la mengen crua, amb pa amb tomàquet o crua o per picar, però m'ha sorprès moltes coses. L'altre dia em van fer així, volta i volta a la planxa o amb una paella, pel dijous gras que a Vic se'n va fer de la nostra per ser guanyadors d'aliments excel·lents, la van fer a la brasa, marcada just calenta, vull dir, hi ha gustos per tot, però el tradicional és menjar-te la freda.
Home, a la brasa agafa una mica d'aquell gust de la brasa, una miqueta de vegades allò del fum, que no fumada, agafa una mica d'umami, no? Jo no sé com us agrada més prendre-la aquí a Osona, amb una mica de vi, amb un bon escumós...
Home, potser amb una mica de vi, no? Més boneta, bueno, no sé, això depèn del gust de cadascú també, però potser amb una mica de vi jo crec que combina bé.
Jo em sembla que, saps què, li hauríem de demanar al teu pare, que ara ho veig que arriba aquí. Demanem-li, ja amb aquest home. Què tal, com esteu?
Bé.
Qui la fa més bona, la botifarra d'ou? Vos o els vostres fills?
No, jo la vaig començar, però ells l'han millorada, eh? Sí, s'han posat al dia.
Què penseu d'aquí 10 anys? A on serà Can Codina?
Ui, jo d'aquí 10 anys més esperem seré ja.
Home, sou jove.
Sí, som nascut de l'any 50.
Mira, ja veus, sou, ara se'n diuen seniors d'això.
Ah, sí. Però bé, jo penso que d'aquí 10 anys ells hauran millorat molt això. A més, els hi segueixen canelleta petita, que suposo que algun poder podrà continuar-ho, i si no, jo ja, sí, ja els he deixat amb ells. Els hi vaig liar, la veritat, que quan vam començar la botiga, nosaltres va ser una aventura que no sabíem on aniríem a parar. I com que ens veien els pares tan preocupats, s'hi van abocar i s'hi han quedat encatxats i ho estan fent molt bé.
Mira, sabeu què faré jo? Agafaré un parell de botifarres i me les emportaré amb un d'aquests bons cuiners que teniu aquí a Osona a veure com me la cuino. Us sembla bé o no? Ah,
perfecte.
Doncs vinga, va, a veure quines triarem. De Taradell hem anat a un poble fantàstic, d'aquells que a les xarxes avui en dia hi ha molta gent que diu és un dels pobles més bonics de Catalunya. Es tracta de Tavertet, aquí al vell mig d'Osona, on hi ha un restaurant amb un home que cuina com els àngels. Ja el tinc aquí, que vaig obrir la porta. Mira'l. Jordi, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia. Molt bé.
Què tal? Com va això?
Bé, molt bé. Aquí estem, a Tavertet.
A Tavertet, l'horta de Tavertet. Tu, Jordi, no fa 4 dies que cuines, eh?
No, mira, l'altre dia ho comptava, ja fa 20 anys. 20 anys.
I com va començar això?
Una mica de les causalitats, no sé si existeixen o no, però jo estava estudiant, havia d'anar a la universitat i la veritat que no em veia amb res, amb cap iniciativa, amb cap ganes de fer alguna carrera, i vaig decidir anar a Londres. Allà havia de treballar i havia de cuinar-me, que, dit sigui de pas, no en sabia gens en aquelles èpoques, i vaig començar a treballar rentant plats en un restaurant. Així vaig dir, aprendré a cuinar i guanyaré diners, que és el que necessitava. I bueno, la veritat que em va enganxar la feina. Els cuiners de seguida em van fer que els ajudés i ja no vaig parar, em va enganxar l'ofici.
I vas tornar cap a Catalunya?
Sí, llavors em va venir com nostàlgia de no saber la cuina catalana i vaig tornar, vaig decidir tornar.
I on te vas anar a treballar?
Vaig treballar a Can Jubany, on hi vaig estar molts anys i realment vaig aprendre la cuina catalana.
Ui, vas tenir un bon mestre allà, no, Nando?
Sí, 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 tant i tant. Un bon mestre amb molta empenta.
I un bon dia vas decidir que el teu lloc era a Taradell.
A Tavertet.
Ai, a Tavertet, perdona.
Sí, la vida m'hi va portar. Jo tenia clar que volia fer una altra cuina i bueno, després de fer un any sabàtic, quan ja s'acabava aquest any, pues, jo dic que la vida em va dur a Tavertet, no? Aquest lloc tan idíl·lic.
Un lloc on hi ha una cosa fantàstica que jo sé que tu n'ets un enamorat, sobretot perquè es veu molt en la teva cuina minimalista, una cuina, jo sempre dic que és molt romàntica, molt intimista, que és les plantes silvestres comestibles, l'hort, no? Els vegetals.
Sí, 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 és una cuina que em connecta a mi, he tingut aquesta connexió i n'he anat aprenent. A Tavertet he tingut la sort de qui viuen Santi Jàvega, l'herbolari de Sau, un home amb molta cultura de plantes, i m'ha ensenyat moltes plantes.
Moltes plantes. Jo no sé si avui les plantes que et porto de Sant Bucus i amb aquesta botifarra tan fantàstica de Can Codina podem fer algun cuinat.
Molts, molts. La veritat que en podríem fer molts, i tant.
Has vist el que hi ha en aquest caldo?
Sí.
És fantàstic, això, eh?
Sí, sí, jo l'utilitzo, el trobo una idea brillant, un producte superadient al segle XXI, vull dir, perquè sempre anem amb pressa i no tenim temps per cuinar, i d'aquesta manera en 5 minuts tens un caldo fet. Porta el pis silvestre, cibulet, perilla i la flor elèctrica, que li dona el toc exòtic.
I amb aquestes herbes assecades i amb aquesta botifarra, a tu, el cap què et diu?
Doncs ben fàcil. Vindria a ser una escudella amb pilotilles, en aquest cas serà un brou, en vez de pilotilles seran quadradets, no? de botifarra, que és fàcil, fàcil.
Clar, tu aquí hi posaries galets també, o un tipus de pasta, o seria més un format consomé amb els deuets de botifarra?
Bueno, galets estaria molt bé. Jo anava més a lo pràctic, a lo arribar i moldre, no? Arribar a casa i moldre. Però i tant, farcir els galets de botifarra al perol amb aquest brou, amb una punta de sal, està molt bé.
Clar, i això és una d'aquelles coses que ara, per exemple, que estem en dies, diguem-ne, de fred, que també tenim el Nadal pel mig, aquest tipus, diguem-ne, de plantes que, a part de... Hi ha una cosa que és el gust, és a dir, la vessant més gastronòmica, però després hi ha una altra cosa, que és la vessant de la salut, no? Les propietats que té cadascuna d'aquestes plantes. Això, ara que, diguem-ne, ens venen dies de qui més qui menys menjarà una mica més del compte, també deu anar bé aquest tipus de brous, no?
Segur, segur, segur. No sé, diuen que l'equilibri és el millor, no? La clau de la vida. Llavors, ara que hi haurà excessos, pues és molt adient equilibrar-te amb caldos com aquest, amb aquestes plantes, com tu deies, sabem que són... Bueno, des de sempre s'han utilitzat per la salut, per fer digestions més digestives, etc.
Per algú que no hagi vingut mai a l'horta, tu com li explicaries què és la teva cuina?
Doncs mira, és la pregunta del millor, eh? A mi em costa definir-me, perquè jo realment cuino i no penso gaire què faig, però una vegada va venir una clienta que és cuinera i em va dir, li vaig aprofitar per demanar-li, i em va dir que feia una cuina d'horta i que posava en valor els productes de l'horta, i em va agradar bastant, o sigui que me l'agafo aquesta definició.
Jo diria que fas una cuina de cor, perquè quan no saps el que cuines, però ho cuines tan bé, això només es pot fer amb el cor.
Sí, també, també. També. El que passa que em costa dir-ho jo mateix, no? Però sí, estic d'acord.
Tot el que tens de tímid ho tens, diguem-ne, de sensible, no? També.
Sí, sí, sí. No sé si tímid és la paraula, però bueno, diguem que sí, que sensibilitat en tinc.
A distàncies curtes o sense micro, segurament que també ets diferent.
Sí, tant, també, també.
Escolta, per una banda tenim l'horta aquí a Tavertet, però a Manlleu també hi tens alguna coseta, no?
Sí, fa un parell d'anys, en plena pandèmia, vam obrir també un restaurantet petit, més enfocat a així al, diguem, menú diari, perquè el client pugui venir cada setmana o més sovint, no? També és una cuina més informal on, com l'Horta, però a uns preus més reduïts.
I hi ha una altra cosa molt important que fas, perquè a part de l'Horta, clar, què porta els vegetals? Porta, diguem-ne, a la transformació, no només a la cuina, sinó també a vegades amb obradors, i les verdures vol dir coses fermentades, i avui en dia que s'ha posat molt de moda també tot el tema de les begudes fermentades, els kombuches. Jo no sé si aquest brou que tenim aquí d'herbes hi aniria bé per fer una kombucha o per afegir amb alguna d'aquestes fermentacions que fas de vegetals.
Doncs mira, ho podríem provar, la kombucha. M'has donat una idea? No hi havia caigut amb això. Ho provarem i et diré com ha anat. I amb fermentació, així en sec no ho veig tant. No ho veig tant.
Però clar, però si, llavors si ja, l'afegeixes amb altres verdures, això ja s'humiteja, no?
Sí. No et sabria dir amb un kimchi o amb una col. S'hauria de provar, també.
Sí. Jo crec que hem de tastar-ho, això, aquests fermentats que fas tan fantàstics, perquè ara que parlem de kombuches, i aquí que som un país de vins, que som un país d'escumosos, ara també fa una quinzena d'anys de cerveses artesanes, i per què no a vegades menjar-se doncs un plat o un menú, no?, amb una beguda fermentada com una kombucha d'aquestes que fas tan fantàstiques.
Sí, un cop més entra la salut, diria jo, que està molt bé beure vi, a mi m'encanta, però vull dir, no sempre et ve de gust. I llavors hi ha com un buit a les begudes sense alcohol, no? Dignes, no? Que tinguin qualitat. I la kombucha entra molt bé en aquest sector.
Doncs va, vinga, comença a fer el brou, que jo paro la taula i aprofitarem aquesta vidriera tan fantàstica amb aquesta taula aquí al costat per fer un bon àpat, no?
I tant, i tant. Va, som-hi.
Gràcies.
A tu.
Productes catalans amb denominació d'origen. Aliments autòctons, excepcionals, únics i oficialment reconeguts per la Unió Europea per la seva alta qualitat. Arrelats a un territori que els proporciona un caràcter específic. Les denominacions d'origen són el resultat de l'estreta relació existent entre el producte, l'entorn geogràfic, el saber fer i el talent humà, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
I per acabar la fonda d'avui, una frase anònima que diu: no existeix modernitat sense una bona tradició. I esperem que hàgiu gaudit d'aquesta fonda tal com ho hem fet aquí, en Dani Jiménez i un servidor. Ens tornem a veure d'aquí un parell de dies. Adéu-siau i moltes gràcies.
La vida és molt més gran si la visc al teu costat. No hi ha res que em faci mal. És molt més gran. Faig una passa que em llença a l'aventura. Caic sense pressa guardant cada mirada. Abaixo l'escut i fugen les meves pors. En l'univers de neurones enllaçades arriba el petó de la pólvora i la flama. I esclata dins meu, omplint el meu cap de flors. Busquem tan lluny el que amaguem, el més profund. Però avui he vist la sort que tinc amb tu. La vida és molt més gran si la visc al teu costat. No hi ha res que em faci mal. És molt més gran. A tu, amor, t'estava esperant. Buscant l'excel·lència perdrem la és pels cors més
que al teu costat no hi ha res que em faci mal. És molt més gran. A tu, amor, t'estava esperant.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.